L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Efectivament, un servidor, Domènec Ramal, és qui una jornada més us dona la benvinguda en este temps d'actualitat que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Dimecres 2 de juliol, temps d'informació que una jornada més encetem, avançant el sumari de continguts a tractar en titulars. Un temps d'informació que avui encetarem parlant de les obres a l'últim tram del passeig de les escoles de Santa Bàrbara. Obres que significaran una inversió compartida entre la Diputació de Tarragona i el municipi, propera als 100.000 euros i que afectaran uns 200 metres d'aquesta transitada via del municipi planer. El Tribunal Suprem admet a tràmit el recurs de la plataforma en defensa de l'Ebre contra el Pla de Conca. Parlant de la plataforma, avui direm també que tot és a punt per a la celebració el dia 13 de juliol d'una nova edició de la Piraguada Popular en defensa del riu. I parlant de qüestions mediambientals, un dia més parlarem també del projecte Castor. Avui ho farem destacant la proposta no de llei que ahir va presentar Compromís pel País Valencià al Congrés, a Madrid, una proposta que demana que tancar el Castor sigui d'interès general. Jordi Gazeni és escollit alcaldable per Esquerra Republicana de Catalunya a les properes eleccions municipals a l'Ametlla de Mar. I l'empresa ampostina Delta Solutions i Apassa han arribat a un acord per poder enfortir l'associació dedicada a les persones amb discapacitat psíquica a través d'aportacions provenents d'una aplicació mòbil que recull els programes de les festes dels municipis del territori. Successos, els llamps van causar ahir a la tarda fins a 6 focs forestals en diferents indrets de les Terres de l'Ebre. Tots ells van poder ser controlats en el transcurs de la mateixa tarda pels bombers de la Generalitat. El Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar acull la primera mostra de modelisme naval i tradicions d'un poble, una exposició que es podrà visitar del 5 al 19 de juliol. I a la platja de les Cases d'Alcanar, un any més, lluirà, enguany ja per 20a vegada, el distintiu de bandera blava, un reconeixement al qual enguany també se li suma per segon any el distintiu de sender blau. Aquestes són algunes de les propostes informatives del dia. Tot seguit us les comencem a ampliar aquí, a l'informatiu Emuté.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el recorregut informatiu d'este dimecres. Comencem amb la primera de les qüestions que us avançàvem en titulars. Avui comencem parlant de les obres de l'últim tram del passeig de les escoles de Santa Bàrbara. Unes obres que afecten uns 200 metres d'aquesta transitada via i que significaran una inversió compartida entre la Diputació de Tarragona i el municipi planer, propera als 100.000 euros. Es preveu que l'obra estigui enllestida coincidint amb l'inici del proper curs escolar, el mes de setembre, i el començament de la temporada oleícola. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Aquest dilluns començaven els treballs de remodelació del darrer tram del passeig a les escoles, uns 200 metres, que han de dignificar i donar un nou aspecte a aquesta transitada via urbana del nostre poble i, sobretot, una millor funcionalitat. El primer tinent d'alcalde i, darrerament, també portaveu de l'equip de govern de CiU a Santa Bàrbara, Alfred Blanc, ha dit des de l'emissora municipal que les obres consistiran en la canalització dels pluvials del tram afectat i la connexió amb els de la resta del passeig, l'alineació de les voreres i, sobretot, amb l'elevació de la zona del vial que hi ha enfront de les escoles, que anirà amb una pavimentació diferent per donar-li un aire de zona de vianants i dissuasòria perquè els vehicles es vegin obligats a reduir velocitat, tenint en compte que aquesta és una zona escolar.
L'obra consisteix en la canalització de pluvials que connectaran en els existents que ja estan allí a partir del carrer Sant Rafel cap avall, ja hi ha connexió de pluvials, doncs, bueno, començaran a partir del carrer Verge de Montserrat cap avall. Per tant, el problema d'aigües davant de l'escola, doncs en això ja el superem. Després, doncs, bueno, s'alineen les voreres i bueno, després va el tram central, que és el que va davant de l'escola, va així tot com un pas elevat, tota la zona de davant l'escola. Pavimentat diferent i en unes baranetes, doncs, per evitar conflictes entre el trànsit i l'entrada i sortida de xiquets, que delimitaran una mica el que és la calçada, perquè en aquella zona no hi haurà vorera, tot estarà al mateix nivell, i bueno, dona un aspecte més de zona peatonal, i també l'aixecament este del paviment pues, també serveix pues, per a reduir una mica la velocitat dels vehicles que passen per allí.
Blanc també explicava que les obres han començat ara, just coincidint amb l'acabament de l'actual curs escolar, per tal d'afectar mínimament el centre, i que la previsió és de que estigui acabat en començar el nou. A part de l'escola, sabem que després ve la temporada de l'Oliva i que és una zona molt transitada, deia el regidor.
L'objectiu és clar, quan comença l'escola hauríem de tindre-ho acabat. Ara sempre pot sortir algun imprevist. Ja sabem que a part de l'escola després també ve l'Oliva, que molts pagesos passen per allí per anar a descarregar la cooperativa, i bueno, i sabem que és un eix viari importantíssim del poble. Per tant, si podem tardar 8 dies, no tardarem 9, no? El termini és, hem començat ara perquè ja s'ha acabat l'escola, perquè els mestres ja pràcticament també han acabat, i bueno, i per al començament del nou curs ja voldríem tindre-ho en funcionament.
El tram més llarg del passeig a les escoles, que va des de la Cruïlla amb el carrer Sant Rafel fins a la cooperativa, va ser urbanitzat essent alcalde Joaquim Martí a la legislatura 2003-2007, quedant pendent la zona sobre la que ara s'ha començat a actuar i que ara té un pressupost aproximat de 100.000 euros que seran finançats per la Diputació de Tarragona, que aportarà el 60% del cost, mentre que el municipi es farà càrrec del 40% restant. Cal destacar que la zona que ara es vol dignificar és una obra llargament reivindicada per la població i que suporta un gran volum de trànsit tant humà com automobilístic, ja que s'ha convertit en una de les artèries principals del municipi.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la ràdio municipal, la veu dels nostres pobles.
Hola, sóc una gota d'aigua i em dic Mollet. I el dia 13 de juliol em mullaré per l'esclerosi múltiple, a més de 600 piscines de Catalunya.
Jo em dic Loli i sóc una gota d'oli. Durant tot el mes de juliol trobaràs l'oli del Mollet a més de 1.000 supermercats.
Informa't a www.fem.es. Mollet!
52 pobles d'actualitat. Les 4 comarques al dia. L'informatiu en mute.
Continuem ara tractant temes de l'àmbit mediambiental. El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el contenciós administratiu presentat el passat mes de maig per la Plataforma en Defensa de l'Ebre i Depana contra el Pla Hidrològic de la Conca aprovat pel govern espanyol. Segons una informació publicada per l'Agència Catalana de Notícies, el recurs davant l'alt tribunal espanyol és un dels fronts oberts pel moviment social per lluitar contra la llei que redueix el cabal ambiental del tram final del riu, prioritzant els regadius aigües amunt. Durant les pròximes setmanes, de fet, la plataforma té previst formalitzar finalment davant la Comissió Europea la presentació d'una queixa contra el pla. Aquestes reivindicacions es visualitzaran també en la 14a Piraguada de l'Ebre, convocada per al pròxim 13 de juliol i que ahir mateix va ser presentada als mitjans de comunicació en roda de premsa. La lluita jurídica dins l'estat espanyol és un dels àmbits estratègics en la lluita contra el Pla Hidrològic de l'Ebre, que la plataforma en defensa de l'Ebre va decidir obrir arran de l'aprovació definitiva del document a finals del passat mes de febrer per part del govern espanyol. L'acceptació a tràmit per part del Tribunal Suprem suposa, doncs, per al moviment social, una reafirmació de les seves tesis sobre la política del govern al Partit Popular al respecte a qui retreuen que l'aplicació del pla podria liquidar ambiental, econòmica i socialment el tram final del riu i el seu delta. En l'àmbit jurídic espanyol, la plataforma treballa colze a colze amb les principals organitzacions ambientals de l'Estat. Conscients, però, que la influència de l'executiu espanyol al territori estatal pot resultar un escull important per avançar exitosament en aquest procés judicial, l'atenció se centra en bona mesura cap a les decisions que es puguen prendre a Brussel·les. I així ho explicava el portaveu de la plataforma, Manolo Tomàs, apuntant que les pressions del govern espanyol poden condicionar la lluita judicial a l'Estat, però difícilment a la Unió Europea. L'escoltem.
En el tema europeu podem fer més publicitat. El nivell de pressió del govern espanyol a nivell europeu és mínim. El nivell de pressió del govern espanyol a nivell estatal és molt fort. Enteneu? Avui en dia l'estat espanyol a Brussel·les està molt desacreditat. Per tant, inclús una pressió del govern espanyol pot anar bé i tot. Una pressió en contra nostra. A nivell estatal és diferent. O no veieu el que passa a Mallorca i el que passa al Gürtel, és molt diferent.
Durant les pròximes setmanes, el moviment social de la plataforma formalitzarà la presentació d'aquesta queixa contra el pla hidrològic de la Conca de l'Ebre davant la Comissió Europea, confiant que la legislació comunitària, modèlica en temes ambientals, pugui acabar incidint favorablement en la protecció del tram final del riu. El text, precisava Tomàs, es troba fet i redactat, però encara no s'ha pogut revisar completament ni signar, un fet que ha retardat la presentació. Com a tercer àmbit de l'estratègia i per reforçar la lluita europea, la plataforma continua apostant també per la mobilització social en un sentit ampli. Aquí s'inscriu l'organització de la 14a edició enguany ja de la tradicional piraguada en defensa de l'Ebre, una piraguada que tindrà lloc el pròxim diumenge 13 de juliol amb l'habitual recorregut de 12 quilòmetres entre Xerta, Aldover i Tortosa. Tal com explicava Manolo Tomàs, enguany aquesta 14a piraguada serà reivindicativa en el context de la presentació d'aquesta queixa europea i la celebració del Big Jump.
El pròxim pas que es donarà serà a nivell europeu, no es tardarà molt a donar este pas a nivell europeu, i se'ns ha connectat perquè havia interès en que este acte d'alguna manera sigués agafat com un acte indicatiu o com un acte de referència dins de la gent que està fent el Big Jump a nivell de l'estat espanyol. No? Se fa a 5 rius importants a nivell d'estat espanyol i este serà el punt de referència.
Cal destacar que la plataforma oferirà per a la piraguada d'enguany un total de 174 places en piragües individuals, dobles i fins i tot unes poques en barques amb motor. Els tiquets es vendran als punts habituals del 4 a l'11 de juliol al preu de 15 euros cadascun. També inviten a que s'afegisquen totes aquelles persones que disposen d'embarcacions pròpies. I no deixem de parlar de qüestions mediàtiques i ambientals, i en este cas dels temes relacionats amb el riu i el pla hidrològic, passem a parlar de les afectacions ambientals del projecte Castor. I ho fem perquè el diputat de Compromís al Congrés, Joan Baldoví, va registrar ahir dimarts una proposició no de llei per demanar que sigui d'interès general la paralització i el desmuntatge, el desmantellament del projecte Castor, segons explicava la formació valenciana a través d'un comunicat. La finalitat d'aquesta proposta no de llei és evitar que l'administració pague més de 1.700 milions d'euros de les arques públiques a l'empresa promotora Escal UGS per la renúncia a explotar el magatzem submarí situat al davant de les nostres costes. Ho explicava, com diem, Compromís a través d'una nota de premsa. Baldoví, el seu diputat, remarcava que resulta evident que la decisió de paralitzar un projecte que està provocant sismes, posant en perill la vida de la gent, l'estabilitat del terreny, a més de l'impacte en el medi ambient que genera, redunda en interès de tots. És d'interès general, per tant, que es paralitzi el projecte d'alt impacte i risc per a la zona. És d'interès general que es desmantellen les instal·lacions perquè es posi fi de manera definitiva a un projecte hostil per a la zona, per als veïns, per al medi ambient i per a la seguretat de tots. Baldoví afegia també que s'han de depurar responsabilitats amb aquells que aproven projectes contraris a l'interès general en benefici d'empreses privades alienes a l'interès públic. El parlamentari valencià afegia també que les clàusules abusives del contracte podrien obligar a indemnitzar l'empresa amb el cost net de la inversió, que en aquest cas seria d'uns 1.700 milions d'euros, tret que l'administració central pugui justificar causes d'interès general. L'esment a l'existència de signatura del contracte que inclou clàusules abusives es deu al fet que aquest preveu indemnitzacions fins i tot si la concessionària abandona el projecte per una actuació negligent pròpia, que podria ser aquest cas al no haver previst els sismes. Per tot plegat, Baldoví sol·licita a la Cambra Baixa el fet que insta el govern espanyol a resoldre la relació contractual per les múltiples causes d'interès general, atès que enfront dels interessos econòmics de l'empresa, que adduïx que no existeix en risc sísmic, es troba la realitat. Tal és que el risc sísmic ja no és un risc, sent una realitat, que per tant la reobertura del magatzem és contrària a l'interès de la ciutadania. Finalment, Compromís defensa que també es realitzen els tràmits necessaris per al desmantellament de la planta marina del Castor per posar fi definitivament en aquest despropòsit jurídic i ambiental en el qual s'ha donat prioritat a interessos aliens a l'interès general.
Material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu Emutel.
Anem ara cap a l'Ametlla de Mar. Ho fem per tractar crònica política. Jordi Gazeni ha estat escollit l'alcaldable d'Esquerra Republicana a la població calera de cara a les properes eleccions municipals. Gazeni revalida així la seva condició d'alcaldable en representació republicana, tal i com ja ho va ser també en les eleccions del 2003, 2007 i 2011. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Jordi Gazeni, escollit com a alcaldable d'Esquerra Republicana a l'Ametlla de Mar. L'actual portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, Jordi Gazeni, ha estat elegit alcaldable per la seva secció local de cara a les eleccions municipals aquest proper 2015. La candidatura de Gazeni va ser l'única que es va presentar i va ser avalada per la unanimitat de la militància reunida en l'Assemblea Extraordinària. Gazeni revalida així la seva condició d'alcaldable en representació d'Esquerra Republicana, com ja va ser-ho en les eleccions del 2003, el 2007 i el 2011. El candidat ha promès esforç i dedicació i ha demanat a tots els militants la màxima implicació perquè Esquerra Republicana esdevingui referent a l'Ametlla de Mar. L'escoltem.
Bé, doncs primer que tot, agrair la confiança de la gent d'Esquerra, que van renovar la confiança en mi per a, ara fa pocs dies, per a poder encapçalar el projecte d'Esquerra, doncs, este cap de llista doncs, de, per a les properes municipals. I bé, doncs nosaltres ara ja ens posem a treballar i estem convençuts que l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar doncs, necessita un canvi i jo mateix doncs, me poso a disposició de la gent perquè, per poder obrir este projecte d'Esquerra perquè capiguem tots i puguem tornar a il·lusionar un poble i tornem a sentir que l'Ajuntament és de tots i sobretot per a tots.
Jordi Gazeni ha, a més, enviat una carta a tots els veïns i veïnes de l'Ametlla de Mar amb el títol Embarca't al canvi, en què manifesta la voluntat per construir una alternativa de govern en aquest moment històric que viu el país.
Gràcies, Olga. Més tard tornarem a l'Ametlla, però ara anem primerament a Amposta, una empresa ampostina, Delta Solutions, i a Passa han arribat a un acord per poder enfortir l'associació dedicada a les persones amb discapacitat psíquica mitjançant aportacions provinents d'una aplicació mòbil que recull els programes de les festes majors de la majoria de poblacions de les Terres de l'Ebre. Des d'Amposta Ràdio, Manel Ramon.
Doncs així és, efectivament, l'empresa Delta Solucions SL i APASA, aquesta associació de famílies amb disminuïts psíquics de la comarca del Montsià, han signat un conveni de col·laboració que permetrà destinar un 5% dels beneficis del nou aplicatiu FestApp a favor de les accions que realitza diàriament aquesta entitat. Mitjançant aquest aplicatiu, que conté tots els llibrets de festes majors de les Terres de l'Ebre, Delta Solucions s'ha compromès a realitzar promoció publicitària de les activitats realitzades per aquesta associació ampostina APASA, així com una donació econòmica dels beneficis obtinguts en conceptes publicitaris. L'acte va estar presentat per Ivan Romeu, president de la Comissió d'Indústria, Empresa i Ocupació del Consell Comarcal del Montsià, entitat que dona suport en aquesta iniciativa. Romeu va ressaltar la importància d'aquesta acció que dona suport a una entitat social de referència al Montsià. Ignasi Montllau, per la seva part, director gerent de APASA, va destacar la responsabilitat social de Delta Solucions amb la seva aportació a l'entitat, així com l'aplicació de les noves tecnologies per fer-nos la vida més fàcil. Finalment, el cofundador de Delta Solucions, David Montllau, va manifestar la seva satisfacció per aquest conveni signat.
Tens plans per aquest estiu? Abans de marxar, organitza una activitat solidària. Vagis on vagis.
siguis on siguis, col·labora amb el Banc dels Aliments. Aquest estiu la fam no fa vacances.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
Parlem ara de successos i ho fem perquè a última hora de la tarda, a primera hora de la nit d'ahir dimarts, els bombers de la Generalitat donaven per estabilitzat, concretament cap a les 10 de la nit, un incendi forestal que cremava la serra de Montagut, al terme municipal de Tivissa, a la Ribera d'Ebre, des de poc després de les 6 de la tarda. Un total de 19 dotacions, 4 de les quals aèries, hi va treballar durant la tarda i va caldre fins i tot dur-hi efectius en helicòpter atesa la impossibilitat d'accedir per terra al barranc on es va localitzar el foc. L'incident havia afectat fins al moment unes 2 hectàrees de superfície forestal, segons els agents rurals. Aquest va ser un dels 6 focs que es van declarar en el transcurs de la tarda d'ahir dimarts a les Terres de l'Ebre a causa de l'aparell elèctric i dels llamps que hi van haver i van afectar diversos punts del territori. Punts i poblacions com Tivissa, Miravet, Tivenys, Ribarroja, Benifallet i Ulldecona. Entre les 4 de la tarda i les 8 hi van haver aquests incendis. Tots ells, com diem, van poder ser controlats la mateixa tarda per diverses dotacions dels bombers de la Generalitat. I a la recta final del nostre temps d'informació i deixant de banda els successos, parlem també d'altres qüestions de l'àmbit general i ho fem parlant del Centre d'Interpretació de la Pesca de l'Ametlla de Mar, un centre que acull la primera mostra de modelisme naval i tradicions d'un poble. Aquesta proposta de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona es podrà visitar de 10 a 1 als matins i de 6 a 9 a les tardes des del dia 5 i fins al 19 de juliol, com dèiem, a l'Ametlla de Mar. Des d'allà, des de la Cala Ràdio, és novament Olga Tomàs qui ens ho explica.
El Centre d'Interpretació de la Pesca, antiga llotja de l'Ametlla de Mar, aquest estiu continua exercint de plataforma cultural al municipi. Així, a partir d'aquest dissabte 5 de juliol i fins al 19, es podrà visitar la primera mostra de modelisme Nadal i tradicions d'un poble. Una proposta de l'Associació d'Amics del Museu Marítim de Barcelona, i també l'Associació de Vela Llatina La Cala, amb el suport, evidentment, de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Així, de 10 del matí a 1 de la tarda i de 6 de la tarda a les 9 del vespre, es podrà visitar aquesta mostra on hi haurà maquetes de tot tipus de vaixells. L'entrada, com sempre, és gratuïta. Escoltem Dani Boquera, tècnic de cultura de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar, que ens explica què ens trobarem en aquesta exposició.
Enguany vam tindre la proposta de l'Associació Amics del Museu Marítim de Barcelona de fer també una exposició sobre modelisme naval amb una part també dedicada a les tradicions del poble. I això és el que es podrà veure a partir del dia 5 de juliol fins al dia 19 al Centre d'Interpretació de la Pesca. Veurem vaixells de tot tipus, de pesca, de la marina mercant, vaixells antics, fets a mà pels seus propietaris, i també serà una exposició, trobo que, extraordinària.
I a la maqueteria naval la succeirà l'exposició Les Terres de l'Ebre de la neolització a la romanització. Així, aquesta mostra arqueològica agafarà el relleu al Centre d'Interpretació de la Pesca del 26 de juliol al 29 d'agost. L'horari de visita serà de dilluns a diumenge, d'11 del matí a 2 de la tarda i també de 6 a 9 del vespre. Una exposició impulsada pel Museu de les Terres de l'Ebre, la Diputació de Tarragona i també per l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. Si l'exposició ja serà interessant per les troballes arqueològiques que s'hi podran veure, aquesta mostra el dia abans tindrà un aperitiu cultural important, i és que el 25 de juliol a les 7 del vespre Toni Cartes, tècnic del Museu de les Terres de l'Ebre, presentarà el llibre Entre Tàrraco i l'Ebre i l'Ametlla de Mar a l'Antiguitat.
I tot i que meteorològicament avui la jornada no hi convida massa, acabem parlant de platges i ho fem destacant que la bandera blava un any més torna a onejar aquest estiu a la platja de les Cases d'Alcanar. La qualitat de les aigües de la platja de les Cases en Marjal ha estat novament enguany reconeguda i ha rebut per 20a vegada la distinció bandera blava que atorga cada any a DHC amb l'objectiu de reconèixer la qualitat ambiental de les platges sota els criteris de qualitat de les aigües de bany, informació i educació ambiental, gestió i seguretat, serveis i instal·lacions. Escoltem les paraules de la regidora de Turisme a l'Ajuntament d'Alcanar, Mercè Fischer, remarcant el treball que l'Ajuntament d'Alcanar efectua per tal que aquest reconeixement continuï lluint any rere any a la platja de les Cases. Mercè Fischer.
Sí, el passat dissabte vam fer, com tu dius, l'hissament de la bandera blava. Va ser un dia una mica especial, no?, perquè aquest any complix 20 anys la nostra bandera blava, un reconeixement que, bueno, que se'ns està donant any darrere any, per la qualitat de les nostres platges, per la implicació que té l'Ajuntament en la seva conservació, perquè, bueno, estem demostrant que ens dediquem a ella, per als turistes, evidentment, perquè és una promoció imminent, no?, però també per a tots nosaltres, per als casencs, per als canareus, perquè puguen gaudir d'unes platges que estan completament en condicions. I ja t'he dit, des de l'Ajuntament s'hi treballa molt, s'hi fica molt d'esforç en mantenir tenir-les i en poder donar tots aquells serveis que necessitem per aconseguir aquests guardons.
Però la bandera blava no serà l'únic distintiu de qualitat que enguany lluirà la platja de les Cases. Aquesta temporada estival, per segon any consecutiu, el recorregut que comença a la platja i continua pel càmping Estanyet fins a arribar a l'espai natural de Sol de Riu, ha rebut també el guardó, el reconeixement Sender Blau, un reconeixement que té per finalitat premiar els ajuntaments que han fet actuacions per mantenir i recuperar antics senders i camins naturals, garantint-ne la preservació i millora, adaptant-los a un ús de fàcil accés i transformant-los en recursos per a la realització d'activitats turístiques, recreatives, esportives i d'educació ambiental. Cal dir que l'acte d'hissament de la bandera blava a la platja de les Cases va tindre lloc dissabte passat dins els actes de celebració de la festivitat de Sant Pere a les Cases d'Alcanar. Actes que van consistir en la celebració de la tradicional missa en honor al patró dels pescadors, seguit d'una processó marinera organitzada per la confraria de pescadors Sant Pere de les Cases.
Hola, sóc una gota d'aigua i em dic Mollet. I el dia 13 de juliol em mullaré per l'esclerosi múltiple, a més de 600 piscines de Catalunya.
Jo em dic Loli i sóc una gota d'oli. Durant tot el mes de juliol trobaràs l'oli del Mollet a més de 1.000 supermercats.
Informa't a www.fem.es. Mollet!
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Hi ha avisos del Servei Meteorològic de Catalunya perquè s'accentua la inestabilitat en les pròximes hores. Ahir algunes tempestes van quedar a les portes de Catalunya amb molta virulència, molta calamarsa en alguns punts de la franja de Ponent, sobretot del Matarranya. 110 litres per metre quadrat a Montroig de Tastavins, una precipitació més que abundant i violenta, i a més doncs destacar els 42 litres de Vall de Roures, en el cas de la Terra Alta, 16 litres a Arnes. A l'Alt Urgell destaquen els 30 litres de Coll de Nargó o a Queixança, la Cerdanya, els 27. Atenció a aquest migdia, aquesta tarda, perquè els ruixats i tempestes novament agafaran embranzida, tindran el focus posat a les comarques de Tarragona i de Lleida. No vol dir que no caiguin a la resta, però sempre menys probables, més escasses o inexistents, com més al nord és i més a prop de la Costa Brava. En canvi, a les de Lleida i Tarragona i franja de Ponent, ja cap a l'Aragó, aquests ruixats i tempestes poden ser localment forts i amb calamar-se i abundants. Tant és així que la propera nit i demà algunes d'aquestes tempestes a les comarques del Terç Oest, franja de Ponent, Ebre i també Lleida podrien arribar als 100 litres per metre quadrat amb virulència, fortes ratxes de vent i calamar-se o pedra. Com més al nord és, demà menys possibilitats de precipitació. De cara a divendres i al cap de setmana pugen les temperatures i el temps més estable.
Amb la mirada cap al cel una jornada més, arribem a l'hora de posar el punt i final, el tancament i el comiat en aquesta nova edició de l'informatiu a les municipals de les Terres de l'Ebre. El d'avui, dimecres 2 de juliol, que un dia més ha tingut el control i edició dels continguts, qui us parla, Domènec Ramal. Com és habitual, diàriament a l'hora d'acabar, gràcies per la vostra confiança, per escollir una municipal de les Terres de l'Ebre per informar-vos. Tornarem demà, a la mateixa hora i al mateix dial. Fins llavors, molt bona tarda.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu de Mutè, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mutè.